Bona tarda a tothom. Com ja us ha avançat la Roser, des de fa unes setmanes he assumit la regidoria amb les competències de Medi Ambient. Competències que s'afegeixen a les que ja tinc encomanades en el transcurs d'aquest mandat que corresponien a Benestar i Família. Comparteixo això com a introducció a tot el que ara escoltareu perquè entenc que tots els que som aquí tenim una especial sensibilitat pels temes mediambientals. En concret, per la protecció dels aspectes ambientals del nostre entorn més proper, així com la sensibilitat de posar en valor els entorns naturals anomenats urbans. Aquesta sensibilitat s'entén més precisament si prenem en consideració que el medi ambient té cura de la vida i té cura de la persona. I en aquest lligam de medi ambient i benestar, entenent la mirada àmplia que sempre he defensat i que es basa en que el treball de benestar mai ha de ser una resposta només a una necessitat o un privilegi d'algunes persones, sinó que cal arribar a tothom, així mateix el treball per la qualitat de vida de les persones passa per entendre també que el medi ambient és qualitat de vida. De fet, actualment, en una nova mentalitat del segle XXI, medi ambient i urbanisme són dos conceptes que mai poden anar deslligats. El projecte de Santa Bàrbara, doncs, parteix d'aquesta preocupació del benestar, de la salut, de la ciutadania, de la preservació i recuperació d'un espai verd important, també com a patrimoni natural, que molts potser teníem oblidat i que ara tenim l'oportunitat de dignificar-lo. La recuperació d'aquest espai forma part del nostre pla de mandat, un document que aposta per potenciar la creació de nous espais verds, a espais verds al casc urbà i a futurs desenvolupaments urbanístics per promoure la preservació i l'ús dels ecosistemes naturals. Seguint aquestes directrius, el projecte de creació del Parc de Santa Bàrbara suposa la preservació i adequació del pulmó verd del poble de Sitges. És un espai natural de 15 hectàrees que ajuda a enllaçar els colls amb el Parc Natural del Garraf. És un gran parc. I ho situem en el context d'una població com la nostra, que just arriba ara als 30.000 habitants. I aquesta actuació suposarà seguir una tradició que ens ha estat llegada també pels nostres avantpassats. I recordem avui que fa tot just un segle es feia realitat la ciutat de Jardí de Terramar, amb els Jardins de Terramar. Una urbanització ja pensada amb aquest esperit de respecte per la natura i d'aposta per un entorn saludable. Això és el que s'ha volgut mantenir en aquest projecte de Parc de Santa Bàrbara. Un projecte que avui presentem i que és el fruit del consens i de la col·laboració público-privada que durant mesos hem estat negociant amb la Junta de Compensació del Pla Parcial de Santa Bàrbara, Vallpineda i La Plana, amb Biodiversitat Sitges i amb un acord que garanteixi la preservació d'aquest entorn, tot oferint a les veïnes i als veïns un espai per al seu gaudi. Tot això ho aconseguim amb una actuació mínima assumida íntegrament pels promotors i, per tant, a cost zero per la ciutadania de Sitges. Aquest projecte bàsicament inclou les següents millores. Per una banda, la rehabilitació de l'ermita que vam presentar públicament en l'aplec celebrat a Santa Bàrbara a principis d'aquest mes de desembre, la recuperació de la masia que està previst que sigui una realitat d'aquí un any, així com també per descomptat l'adequació del parc. Aquesta actuació ens permetrà seguir amb la tradició que ens ha estat allegada amb els nostres avantpassats. I tornar-ho a lligar a medi ambient amb la meva filosofia com a regidora de Benestar i Família, dir-vos que la recuperació del Parc de Santa Bàrbara suposa crear un espai de lliure de construccions, adreçat al gaudi de la ciutadania. És apostar per un espai verd i per un espai de parc públic pensat per a tothom. Una petita part d'aquest parc també es destinarà als nous horts urbans de Sitges. L'estimació serà d'uns 40 horts. Aquests horts, cal recalcar-ho, no seran només per la gent gran, sinó també pel gaudi de les famílies del municipi. I per acabar, exposar-vos que partint de l'aprovació del 2006 del nou pla urbanístic que regulava l'actual desplegament, comentar que posteriorment d'aquesta aprovació l'Ajuntament ha anat treballant en diferents informes ambientals que garantissin el respecte pel medi ambient. Requisits com ara vetllar per la plantació d'herbat en les zones bienals són exemples d'un acompanyament en l'evolució del discurs urbanístic i ambiental. Estem parlant, doncs, d'un espai ideal per poder-hi desenvolupar projectes ambientals molt interessants que, en tot cas, els experts ja us detallaran i que podran promoure espais socials amb activitats compatibles amb l'entorn natural, espais d'educació ambiental, juntament amb el manteniment de la biodiversitat. Una petita part d'aquest parc, no, disculpeu, passaria doncs ara ja la paraula al senyor Joan Rodés, és el president de la Junta de Compensació, que oferirà una primera explicació del que suposarà l'adequació del parc de Santa Bàrbara. Moltes gràcies.
Bon vespre a tothom. Hi he estat convidat amb aquesta sessió molt recentment i, per tant, improvisaré totalment i més aviat vinc per respondre les preguntes que em vulgueu fer. Efectivament, sóc el president de la Junta de Compensació. Jo pensava que això, quan va començar, seria una cosa que duraria relativament poc temps i hauré passat pràcticament la meitat de la meva vida ocupant-me d'aquest tema. Aquestes coses van així. Deixeu-me dir, perquè això de la Junta de Compensació és interessant. Què és una junta de compensació? Molts de vosaltres viureu en cases de pisos i una vegada a l'any feu una reunió de comunitat de veïns. Pues una junta de compensació és una comunitat de propietaris. A més, amb un funcionament molt semblant, té un estatus jurídic molt similar al de la comunitat de propietaris on pugueu viure vosaltres, i el que passa és que és una entitat que és una entitat urbanística col·laboradora, és a dir, que està sota la tutela de l'Ajuntament, no pot fer el que vulgui, i què ha de fer una junta de compensació? Una junta de compensació no pot decidir què fa, sinó que ha de fer el que se li diu, i la meva tasca en la junta de compensació és intentar que es faci bé. Simplement, o sigui, nosaltres no podem decidir què fem. Sitges és un cas especial en el sentit de que l'urbanisme sempre és especial, però a Sitges estic segur que la majoria de vosaltres coneixeu l'evolució que ha tingut l'urbanisme de Sitges. Han passat mil coses, va haver-hi un pla general que el va tombar el Tribunal Suprem, després van haver-hi unes normes subsidiàries, i arrel d'això es va fer una comissió que pràcticament per unanimitat en l'any 2006 va decidir, repeteixo, una comissió que va no nomenada per l'Ajuntament, sinó per totes les forces polítiques i altres entitats interessades en el futur de la vila, van decidir aprovar pràcticament, repeteixo, per unanimitat, un pla general, que és, avui en dia se'n diu POM, que és el que nosaltres estem desenvolupant. Aquest pla general de Sitges té, al respecte del que coneixem de l'urbanisme de Sitges, algunes novetats importants. Terramar, que és un model, Terramar no té ni un metro quadrat de zona verda. Terramar no té ni un metro quadrat d'equipaments. Mentre que en el PPU, que a més va tindre una història molt complicada, perquè abans eren quatre plans separats i ara es van juntar aquests quatre plans, gràcies a juntar-los, que tenia els seus inconvenients, però es va generar un parc únic de 14 hectàrees. M'agradaria preguntar a l'ambientalista quant deu fer la Ciutadella de Barcelona, però jo crec que són tres vegades la Ciutadella de Barcelona, i té una zona per equipaments de 11 hectàrees. Per tant, això ens ve definit a la Junta de Compensació. I també deixeu-me dir, perquè moltes vegades la gent em diu: ah, tu estàs ficat amb allò de Vèrtix. I dic Vèrtix perquè és el principal promotor. No, Vèrtix és un promotor més, que no té ni de lluny el 50%, el que passa és que és un promotor actiu. És un promotor actiu. I bé, amb promotors actius com Vèrtix, jo que sóc un petit propietari, perquè jo sóc un petit propietari allà, hem lograt crear una dinàmica on la filosofia és escoltar el màxim de sensibilitats que hi ha. Evidentment, hi ha les sensibilitats dels promotors que el que volen és guanyar-se la vida, amb un matís que jo crec que la majoria dels promotors que han sobreviscut a la crisi han entès que per guanyar-se la vida les coses s'han de fer bé. És a dir, no té sentit destrossar el territori perquè al final és menys valor afegit a l'hora de vendre. És a dir, una urbanització amb un parc i amb uns equipaments fantàstics té molt més valor que, i aquí Sitges no vull dir noms, però n'hi ha unes quantes d'urbanitzacions que sense zones verdes, sense equipaments, es van fer en el seu moment i després això són problemes per l'Ajuntament. Bé, llavors, Com que avui el tema no va d'urbanisme, sinó en concret va del parc, el que puc dir jo és el següent. En aquests moments hi ha hagut una certa evolució del punt de vista, n'hi ha milions de punts de vista, però abans es pensava en els parcs com lloc de lleure perquè juguen els nanos, per passejar, etc. I avui dia hi ha una sensibilitat ecològica diferent, que no és només perquè passegi amb els nanos, sinó perquè la vida de la fauna i de la flora sigui preservada. És a dir, fer parcs anglesos en territori saharià no té massa sentit. Bueno, va haver aquella pel·lícula de pescar el salmón en el Iemen. Bueno, això no és massa ecològic. Per tant, aquesta nova sensibilitat de que les zones verdes han de mantindre aquest concepte de sostenibilitat, que és que la següent generació es trobi al medi amb unes condicions que permeti la reproducció del sistema com estava abans. Pues això ha influït molt amb la perspectiva del tractament del parc de Santa Bàrbara. I, a més, haig de dir que aquí ens hi vam trobar, perquè l'Ajuntament tenia la mateixa sensibilitat i grups ecologistes de Sitges la tenien la mateixa i més. Llavors, per això vam decidir contractar un equip extern, és un equip absolutament destigat, no ha treballat mai, no són empleats de cap dels promotors que estan aquí presents, que estan presents a la Junta de Compensació, i que és un equip d'enorme prestigi, encara que no estigués aquí present, els representants de l'equip ho diria exactament igual, i ells van aportar les seves idees entenent aquestes diferents sensibilitats que es van fer seves. Per tant, la idea és que tots, entenc, vull donar per entès que la majoria de vosaltres, si no tots, sou sitgetans i que trepitgeu el territori, encara que ja no és el mateix, perquè hi ha gent que no el trepitja, però sí que si dic la carrerada, que és el que marca la carrerada, el camí de carrerada, que és el que marca el llindar entre el terme municipal de Sitges i el terme de Ribes, allò marca la part de dalt del parc, i fins als carrers que ja estan insinuats o que ja estan marcats amb execució, és on es genera aquest gran espai de 14 hectàrees. Les directrius bàsiques són posar en valor el bosc perquè segueixi sent un bosc, no perquè sigui algo que s'assembli a un bosc, sinó perquè sigui un bosc. Per l'altre costat, hi havia les grans vinyes abandonades, les grans vinyes abandonades, on també, torno a repetir el que s'ha anat a buscar, i llavors aquí hi havia si s'hi plantava vinya, no s'hi plantava vinya, i aquí és on necessitem nosaltres l'ajut d'un equip especialitzat en el tema, que és aquí se diré a continuació la paraula, i per allà al mig recuperar els camins, els caminois, més que camins, els camins històrics que normalment ha fet servir els pagesos que anaven a llaurar o la gent que anava a caçar, o la gent que... perquè jo encara, quan vaig comprar la vinyeta que vaig comprar, allà encara hi havia la caseta de fusta per caçar la white. Vull dir que, per tant, recuperar tots aquests camins, recuperar amb la mesura de lo possible els murs de pedra i els vestigis històrics que expliquen quin ha sigut l'ús d'aquest parc, i molt important fer una bona integració del parc amb la recuperació del conjunt de Santa Bàrbara. Efectivament, de Santa Bàrbara, alguns de vosaltres potser heu pogut anar a la inauguració de la capella, que això... ara tots són flors i violes, però ens hem barallat, perquè clar, naturalment, quan l'Ajuntament et demana que facis no sé què, doncs això està fora de pressupost i has de buscar pressupostos i tal, però sí, al final ens han collat, no hem tingut més remei, que tampoc no és tot per ganes i per voluntat, però vam prendre els compromisos s'han de complir. I per tant hem pogut recuperar la capella. La masia de Santa Bàrbara no l'hem pogut recuperar perquè hi ha un tràmit urbanístic que està pendent, perquè allò estava qualificat de zona verda i per poder refer la masia l'hem de convertir en equipaments, i això hi ha un tràmit que va fent el seu camí, i els equips tècnics se n'ocupen tan bé com poden, perquè al final qui ha d'aprovar això és la Generalitat. Però nosaltres tenim signat un conveni que també recuperarem la masia. I repeteixo que la masia amb la capella I amb la continuació de l'Avinguda Sofia, que fixeu-vos en un detall que és important, l'Avinguda Sofia, a partir de l'escultura de la vela, que en diem, pràctic de la plaça d'Octubre, pràcticament a partir d'allà es continua l'Avinguda Sofia amb una dimensió règia, encara que això del règi potser diria republicana, per arribar amb la màxima qualitat paisatgística i urbanística al parc. I o sigui que això no serà un parc que està allà a la cantonada, al suburbi, que deixes allà a la punta, no, no, és un parc que tindrà la millor arribada que es pot tindre. I vull posar un exemple, perquè les coses, si no es pensen bé al principi, després passa el que passa. Aquí a Sitges, per exemple, tenim un hotel magnífic, allà a Can Girona, que no té l'accés magnífic que es mereixeria aquell hotel, per exemple. I, en canvi, el parc de Santa Bàrbara tindrà el seu accés principal, perquè naturalment a part de Santa Bàrbara tindrà un accés que és un carrer de pràcticament un quilòmetre de llargada fins a Campell, hi ha un carrer que per dalt només linda amb el parc, i tot això seran accessos al parc, vull dir que serà un parc obert, això no serà un parc que es tancarà la nit baixa, a menys que l'Anne em digui que han evolucionat en un sentit contrari, però la idea és precisament que hi hagi aquesta transició, perquè a més aquesta idea de transició també la van pensar els que van redactar el Pla General en el seu moment, que és que fins al camí Capellans és vivenda plurifamiliar de planta baixa i dos pisos, em sembla recordar, o tres en algun lloc més a baix, però a partir del camí Capellans, com ja estàveu veient ara en el tros que ja vam executar, que en diem fase 1, són vivendes unifamiliars. Per tant, hi haurà una transició que a través de l'Avinguda Sofia i a través dels altres carrers s'arribarà, esperem que molt agradablement, i amb un termini d'execució curt, perquè això, amb un parell d'anys, el parc estarà operatiu, la Masia amb un any estarà operativa, i vaja, espero que quan ho haguem acabat digueu no ho heu fet malament del tot. Jo poques coses més us puc dir, excepte totes les preguntes que em vulgueu formular. Gràcies. Té la paraula.
Bueno, yo voy a hablar en castellano, ya me gustaría hacerlo en catalán, pero no tengo la soltura que tengo con el castellano, así que si me disculpáis, os cuento la propuesta en castellano. Bueno, soy Anne Barrutia, formo parte de un equipo de paisajistas que trabajamos en una empresa que se llama Local 4 y, como ha dicho Joan, la Junta de Compensación nos contrató para que hiciéramos una propuesta sobre este parque, ¿no? Bueno, esto simplemente es una ortofoto que está sacada de Google, en el que simplemente hemos enmarcado en rojo lo que es el ámbito de actuación del parque. Evidentemente es una foto antigua porque en estos momentos evidentemente la urbanización ha avanzado y parte de lo que ahora en la foto se ven como campos son, bueno, y hay calles y parcelas y viviendas incluso construidas, ¿no? Bueno, paso a la siguiente. Bueno, nosotros en la primera reflexión hicimos un análisis que, bueno, vamos a contar un poco, no vamos a contar todo, sino que vamos a daros un poco la idea de lo que ha sido las fases de trabajo. Hicimos un análisis y, bueno, la conclusión o el inicio fue que, en primer lugar, era definir cuáles eran los elementos que caracterizaban al paisaje existente, ¿no? Entonces, básicamente hay tres, o sea, bueno, son dos unidades de paisaje, pero que los podemos desglosar. Por una parte, una masa bastante importante, ¿no? Que, bueno, es un bosque de pino blanco o un bosquete de pino blanco que enlaza con otra parte del bosque, pero que ya no está dentro del ámbito de actuación, ¿no? Y luego toda una zona de cultivos, ¿no? Parte de ellos abandonados, ¿no? Que son antiguos cultivos de cereal y de viña que en el momento actual se han transformado en prados, y luego otra parte en la que hay algarrobos, ¿no? O sea, quedan todavía una masa o una zona bastante importante en la que existen todavía los algarrobos, están presentes, ¿no? Y bueno, un último elemento que consideramos que es importante y que configura este parque es la presencia y la existencia de muros de piedra seca a lo largo de todo el parque. Están en diferentes, o sea, hay algunos que están bien, otros que prácticamente han desaparecido, otros que están, pues parte de ellos se han caído, pero evidentemente consiste en un elemento identitario y de este parque y además de la identidad y de los paisajes mediterráneos, ¿no? Y consideramos que bueno, que son de gran valor. Por otra parte, el otro elemento que encontrábamos en el parque son los caminos existentes, ¿no? Hay ya una red de caminos existentes, tanto en la zona del bosque como en la zona de los campos de cultivo. Parte de ellos están bien y parte de ellos están en mal estado. Y entonces, pues bueno, lo que al final llegamos a la conclusión es que podríamos diferenciar como tres sistemas dentro de este parque. Uno serían los sistemas naturales, que serían por una parte lo que es lo que llamamos el bosque de pino blanco, y por otra parte estos prados que ya se han instaurado y existen en el parque, que son los cultivos abandonados, ¿no?, que en el momento actual se han transformado en parque. Por otra parte, hay un sistema edificado, que lo llamamos así porque es la zona de la ermita de Santa Bárbara y su entorno, ¿no?, junto con el edificio que está justo al lado de la ermita. La ermita ahora ya está en fase de restauración, esta es una foto antigua. Y el último sistema que tendríamos, que sería el sistema agrícola, que básicamente es, como os lo he contado antes, es donde están los campos de algarrobos, ¿no?, que bueno, es lo que hay. Entonces, pues bueno, visto desde un punto de vista ecosistémico, ¿no?, porque en el fondo un parque de 14 hectáreas, pues bueno, no es un parque urbano, sino que podemos considerar que es algo más. Entonces, lo que hicimos fue valorar, ¿no?, un poco cuáles eran los servicios que este parque ofrecía, ¿no? Entonces, prácticamente los servicios más importantes que en el momento actual ofrece este parque están vinculados a las masas forestales existentes, ¿no? Porque desde el punto de vista de los servicios que podría ofrecer el parque como zona agrícola, la actividad agrícola prácticamente está abandonada. Y aparte de esto, lo que sería el sistema edificado, lo que es la ermita, estaba en estado ruinoso y lo único que se mantiene hoy en día es la romería anual que se hace a la ermita de Santa Bárbara, ¿no? Entonces, lo que tenemos o lo que pensamos que es de valor es, por una parte, los sistemas forestales, que además el valor que tienen a la hora de los servicios que ofrece son muy importantes desde un punto de vista ecosistémico, porque son servicios tanto de regulación, o sea, los bosques soportan, o sea, son abastecen de materiales y de alimentos, regulan el clima, fijan el suelo, retienen el agua, o sea, los servicios que ofrece son muy altos. Y por otra parte, la otra fuente de servicios interesantes que tiene este parque son los prados, ¿no?, porque contribuyen a la biodiversidad y además atraen a gran variedad de fauna. Y además hoy en día podemos decir, ¿no?, que cada vez hay menos espacios, ¿no?, que cada vez hay menos prados en nuestro territorio, entonces por ello consideramos que son de valor, ¿no? Entonces, así, ¿no?, visto lo que tenemos, los objetivos que plantearía la propuesta, ¿no?, sería generar un proyecto, ¿no?, que de alguna manera mejorara e incrementara los servicios y bienes que ofrece este parque, ¿no?, y no, de alguna manera este ecosistema, ¿no? Y consideramos que estos servicios no solamente tienen que ser servicios ecosistémicos, sino que también tienen que ser servicios sociales y culturales para la población, ¿no? Entonces, por una parte, sería pues, crear un espacio social que fuera activo y participativo, aumentar la heterogeneidad, la movilidad, o sea, la conectividad del territorio, ¿no? Promover el cuidado, que no solamente sería referido al cuidado del buen estado de los ecosistemas, sino que también plantear que fuera un espacio para educación, ¿no?, en el que la educación no solamente fuera conocimiento, sino que también fuera cuidado, ¿no? Luego una serie de pautas, desde retener el suelo, crear el suelo, ¿no?, y finalmente incrementar los flujos y las conexiones en este ecosistema, porque a mayor conexión, ¿no?, a mayor conexión de todos los procesos que hay en el ecosistema, esto contribuye a un aumento de la biodiversidad, a una estabilidad del ecosistema y a una mayor resiliencia del mismo, ¿no? Lo siguiente sería, bueno, los principios, ¿no? Los principios desde los que se plantea la propuesta sería desde una visión ecológica, que es una visión holística, o sea, que es una visión del todo, ¿no? No una visión de las partes, sino que una visión del todo, desde la biodiversidad, que lo que en el fondo este proyecto promueve es aumentar, ¿no? Y favorecer la biodiversidad, y desde la sostenibilidad, que en este caso estaría básicamente centrada en un mínimo consumo de agua y de mantenimiento, y al mismo tiempo que se pudiera generar, que fuera un espacio productivo y rentable económicamente. Entonces, bueno, la finalidad de la propuesta sería localizar, visualizar y entender, ¿no? Y poner en valor todos los procesos existentes, ¿no? Promover todas las interacciones complejas que hay en esta comunidad, ¿no? Y todos los flujos de energía y los materiales que lo atraviesan, y aumentar los bienes y servicios que generan, como lo hemos dicho antes, ¿no? Y por otra parte, planteamos en la propuesta y entendemos que este espacio se entiende como un parque agroforestal, y que esto le confiere un nuevo carácter, ¿no? Que le aporta al mismo tiempo valores ambientales, sociales, culturales, económicos, estéticos y didácticos, ¿no? Y entonces la propuesta lo que quiere es reforzar este mosaico agroforestal y poner en valor tanto los prados y las masas forestales existentes, mejorando su conectividad y creando un corredor ecológico. Entonces, bueno, esta es la planta general. Ya lo siento, no se ve muy bien, pero es un plano muy pesado y es lo mejor que hemos podido conseguir, ¿no? Entonces, por explicarlo de alguna manera, bueno, me voy a levantar, ¿no? Y igual desde aquí os lo voy contando un poco, ¿no? Entonces, bueno, esta es la ermita de Santa Bárbara, esta es, ¿no?, la avenida de la Cababa antes.
Sofía.
Exacto. Y entonces, esta es la masa, ¿no?, sería la zona de bosque existente. Aquí hay otra pequeña masa y aquí también hay otra pequeña masa de bosque existente. Y esta zona de aquí, ¿no?, son los campos de algarrobos. Y entonces, y estos son, de alguna manera, los campos de cultivo abandonados, ¿no? Entonces, la propuesta consiste en, por una parte, reforzar, ¿no?, o sea, gestionar y reforzar y conectar estas masas, ¿no?, de bosque de pino blanco, reforzar también, ¿no?, porque en toda la urbanización que se han hecho se han ido extrayendo algarrobos, ¿no?, que están guardados de alguna manera. Entonces, todo lo que sería la retícula, ¿no?, de cultivos de algarrobo plantado que tenemos aquí sería reforzarla, ¿no?, de alguna manera replantando o recolocando los huecos que hay, ¿no? Y la zona que tenemos aquí, que sería la zona de cultivos, ¿no?, que ya están abandonados, mantenerlos como prados, ¿no?, como fuente de biodiversidad. Entonces, esto que veis por aquí es la red de caminos existentes, que alguno de ellos, ¿no?, lo debiéramos de retrazar, ¿no?, incluso hay alguno de ellos que habrá que redibujar, por decirlo de alguna manera, y dentro del bosque hay otra red de caminos que mantenemos los que están. La zona de la ermita es esta zona de aquí, ¿no?, que esta sería la ermita y este es el nuevo edificio. Entonces, esta zona de aquí sería como la zona más de parque, por decirlo de alguna manera, tradicional, ¿no? Es donde tendríamos un tratamiento más, de alguna manera, urbano. Sería como una gran plaza en el que se favorecieran, pues, actividades, ¿no?, la multiplicidad de actividades, pero tampoco definiendo un uso concreto, sino que sea muy flexible y muy abierta a, ¿no?, a las opciones o a los planteamientos que se quieran llevar a cabo. Y finalmente, esta zona de aquí es donde planteamos la zona de huertos urbanos, ¿no?, que es la que está mejor conectada con que se puede venir en coche, ¿no?, desde esta zona. Esta parte de aquí sería una pequeña balsa de agua naturalizada, ¿no?, que recogería las aguas que van bajando de alguna manera para que diera uso a la zona de huertos. Y finalmente, bueno, se plantean dos miradores. Estos dos puntos de aquí son los dos puntos más altos del parque, que tiene vistas que se ve el mar desde esta zona, y justo, ¿no?, en el límite, ¿no?, con las calles superiores, pues accediendo a lo que serían entradas del parque, pues son dos pequeños miradores que son dos zonas estanciales, ¿no?, desde las que puedes acceder al parque, pero que también desde las que tienes las vistas del municipio y del mar al fondo. Y en líneas generales, ¿no?, esta sería la propuesta. Entonces, bueno, aquí simplemente son unas secciones, ¿no?, en las que se ve que el grado de intervención pues es muy no son secciones de un parque urbano, sino que son secciones en las que ya se ve, ¿no?, que dentro de masas forestales, de masas de árboles, pues van pasando los caminos, los muros existentes, ¿no?, o muros que se recuperan, ¿no?, y vas pasando de espacios más cerrados, ¿no?, de las zonas boscosas o de las zonas de algarrobos a espacios más abiertos, que son los que cruzan las zonas de prados, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya lo veis, ¿no? Un poco, ¿no? Aquella parte de arriba serían los miradores y, bueno, lo que veis, ¿no?, los caminos y la topografía. Se sigue manteniendo la topografía natural, simplemente que, bueno, en aquellas zonas donde haya que enlazar un camino, pues igual se harían, pero muy pequeñas modificaciones, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para que dónde se focalizan o cómo se focalizan los trabajos en cada uno de los sistemas que tenemos, ¿no? Dentro de lo que serían los sistemas naturales que tenemos en rojo, lo que serían las zonas de bosque, y en verde lo que serían las zonas de prado, la propuesta sería hacer un plan de crear un plan de gestión, ¿no?, que revalorizara estos sistemas naturales. Y este plan de gestión se debiera de llevar a cabo tanto en la zona de bosque como en la zona de prado. En la zona de bosque, evidentemente, sería un plan de gestión que, por una parte, debiera asegurar el minimizar el riesgo de incendios. El segundo objetivo sería la seguridad, ¿no?, de las personas que circulan por allá, y el tercer objetivo sería, de alguna manera, poner en valor, ¿no?, este bosque. En la zona esta, las actividades de ocio que se plantean, ¿no?, debieran de ser compatibles, ¿no?, con la preservación tanto de los valores naturales como de los valores culturales, ¿no? Entonces, sería una limpieza del bosque, ¿no?, una creación de pequeñas zonas de descanso, recuperación de los muros de piedra seca que están a lo largo de todo el parque, y la instalación de paneles informativos. En la zona de lo que diríamos en los sistemas agrícolas, que tendríamos aquella zona de la derecha que sería los campos de algarrobos y esta zona de aquí que serían los huertos, ¿no?, la propuesta en la zona de algarrobos sería poner en valor los cultivos de secano de carácter mediterráneo, pero que la gestión de estos campos fuera desde una visión holística, desde lo que sería desde un concepto de agricultura regenerativa, o sea, sería una gestión en la que no habría productos químicos, en la que lo que sería se favorecería, ¿no?, que en lugar de que la tierra estuviera labrada, pues fueran prados lo que nos encontramos debajo de los parques, de los árboles, de los algarrobos, y además que la gestión de este campo o de estos campos podría ser incluso con ganado, ¿no?, que fueran ellos mismos los que el ganado que nos serviría para gestionar esto, incluso los prados también podrían estar gestionados por ganado. Como os he comentado antes, ¿no?, la propuesta incluye recuperar y replantar, ¿no?, algarrobos, y en esta zona sería, en esta zona de la izquierda, la propuesta desde el punto de vista agrícola sería la creación de huertos urbanos, que, como antes han comentado, son aproximadamente 40, ¿no?, y entonces son los huertos en los que hay una pequeña, se plantea la balsa de agua y un pequeño espacio o una plaza en la que pueda haber pues desde una pérgola, o puede ser el espacio donde la gente pueda dejar pues sus herramientas o lo que haga falta. Y entonces, en el sistema edificado que se limita, o que es justo la zona que está en la envolvente de la ermita, ¿no?, es aquí donde se centralizarían el uso más lúdico del parque, ¿no? Entonces, sí, bueno, este sería el polo de actividad, ¿no? Y sí que se hace una propuesta, aquí sí que se hace una propuesta de plantación de arbolado, y esta plantación de arbolado, como de una manera más regular, es quien crearía esa gran plaza, ¿no? Y también se plantea que en los recorridos que llevan a la ermita a lo largo de esos caminos se puede hacer una plantación, ¿no?, de árboles, ¿no?, pero árboles vinculados o bien, ¿no?, o que sean consortes del bosque de pino blanco, y que, o que bien sean árboles que formen árboles que sean de cultivo de secano, como pueden ser olivos o como pueden ser almendros, y que en estos recorridos se puedan plantar en zonas estanciales, que las zonas estanciales también se plantean que estén dentro de los caminos, ¿no? Y que en los ensanchamientos de caminos se puedan crear, ¿no?, pequeñas zonas estanciales. Entonces, acompañar estas zonas con árboles que en ese momento, si son existentes, perfecto, pero que las zonas que no hay, pues bueno, es necesaria la sombra y también es necesario de alguna manera crear ritmos. Entonces, ahí plantearíamos, ¿no?, la posibilidad de plantar, pues esto, como hemos dicho, árboles que sean frutales, ¿no?, pero de que sean de secano, como los olivos y como los almendros. Y que la propuesta, evidentemente, da por supuesto de que todos los materiales, ¿no?, que se utilicen en el parque sean materiales vinculados tanto al paisaje rural como natural del entorno. Por otra parte, hay otra serie de actuaciones, además de las sistémicas en cada uno de los sistemas, que lo que tratan es de generar conexiones entre estos sistemas, ¿no? Entonces, una de ellas sería intentar unir de alguna manera o favorecer que estas dos zonas boscosas que están desconectadas, ¿no?, se pudieran llegar a conectar, ¿no?, introduciéndole árboles, arbustos, ¿no?, que puedan llegar a conectarlas. Como os he comentado antes, los árboles de cultivo a lo largo de los recorridos. También se quiere crear un nuevo lenguaje, como hemos dicho, que es el de la piedra. Y entonces, ya que tenemos los muros de piedra seca, ¿no?, que identifican tanto, que identifican el lugar, pues utilizar la piedra pues para crear desde zonas de bancos, pequeñas estancias, a lo largo del parque, incluso elementos artísticos que se pudieran crear con piedras. La red de recorridos, que sería potenciarla y reforzarla. Y por último, sería generar un proyecto didáctico que se reflejara a través de paneles informativos, o bueno, habría que buscar la manera de cómo eso se refleja a lo largo de todo el parque. Bueno, este de aquí simplemente es, pues bueno, en esto que llamamos como los caminos no se veían bien. Aquí lo que veis es la red de caminos que hay. Los que están en la parte superior son los que se corresponden con los caminos del bosque, que son existentes. Los que están en este color amarillo también son existentes, solamente que hay zonas en las que marcamos algunos pequeños ensanchamientos para que estas sean las zonas estanciales, y así la parte del bosque y la parte de prado que más protegida, por decirlo de alguna manera. Los usos se centralizan en los caminos y en la zona de la ermita. Y lo que veis abajo en color marrón, ¿no?, que sube en la margen derecha, ese es un carril bici que recorre todo el parque. Bueno, y aquí tenéis unas imágenes, ¿no?, más o menos, ¿no?, que pueden dar una idea de cuáles son pues las ideas o las propuestas que os proponemos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues bueno, arriba es un poco cómo es, sería un campo de garrufers. Aquel de allá es tierra labrada, o sea que aquello no nos sirve, pero bueno, estos de aquí, ¿no?, con un prado por debajo, cómo son los prados, un poco los huertos, cómo nos planteamos y cómo podrían ser un poco como estos pequeños servicios que podrían tener los huertos, ¿no? Los muros de piedra seca, ¿no?, que no solamente podrían ser muros, sino que también podrían ser pues actuaciones y elementos que pueden surgir y además de alguna manera pautar, ¿no?, y zonificar el parque, ¿no? Los caminos y recorridos, ¿no?, los caminos existentes evidentemente simplemente se limpian, los que están en buen estado se mantienen, pero bueno, en caso de que hubiera que rehacer algo, pues serían caminos muy livianos, ¿no?, de Sauló, ¿no?, ligeramente enmarcados, ¿no?, y bueno, pequeñas zonas estanciales que van desde colocar un banco hasta aprovechar un muro de piedra, hasta colocar piedras y generar una pequeña área donde envuelta entre árboles donde poder descansar, ¿no? Y bueno, el mobiliario también pues es un mobiliario muy sencillo. Estos simplemente son, ¿no?, sugerencias, ¿no?, pues bueno, desde pequeños bancos o pequeñas plataformas donde te puedas estirar y donde te puedas asomar, ¿no?, pero poco más. Y bueno, la señalización también, ¿no?, pues sería una señalización vinculada, ¿no?, a lo que entendemos por espacios naturales. Y finalmente hay dos actuaciones más que se proponen, que ya os las he comentado antes, bueno, una por lo menos sí, que serían los dos miradores que están allí en la zona superior del parque, y luego sí que dando servicio tanto a la zona de la ermita como a la zona de huertos, se plantea la posibilidad de que hubiera dos zonas de aparcamiento, ¿no?, para poder acceder en coche, porque bueno, si no, no se puede aparcar en esta zona. Y estas son como pequeñas imágenes, ¿no? Ya veis los aparcamientos pues apenas marcados, ¿no?, en una superficie de sauló con unas traviesas, ¿no?, y los miradores también, pues bueno, algo como poco agresivo y muy integrado dentro de lo que es este entorno. Y bueno, y esto es todo. No sé si se ha entendido.
Después, en el turno de preguntas, sí. En tot cas, doncs, podrem fer pregunta. A continuació donem la paraula al representant, com deien, del grup de biodiversitat, Ricard Vila.
Primer de tot, dir que des de Biodiversitat Sitges lamentem la pèrdua de gran part d'un espai natural que estava tocada a la via de les Sitges, però per altra banda també volíem agrair a l'Ajuntament que tingués en consideració les nostres opinions a l'hora de planificar i dissenyar el Parc de Santa Bàrbara. Les nostres aportacions sempre han anat encaminades a mantenir aquesta zona verda com a zona silvestrada, és a dir, com a bosc que és i que era. I hem de dir que hem coincidit en gran part amb l'empresa paisatgista Local 4, encarregada del disseny del Parc de Santa Bàrbara. La voluntat de mantenir aquesta zona natural és pel fet que és necessari tenir més natura a la ciutat i tenir un verd que promogui la biodiversitat. Conservar la natura i garantir els serveis ecosistèmics són la base del benestar de les persones i té repercussions econòmiques favorables i contribueix al desenvolupament social i econòmic d'escala local. Gestionar espais naturals i zones verdes de forma ecològica i fer-ho amb l'implicació de la ciutadania és el camí que ha de seguir d'ara endavant Sitges. I ja està, no tenia res més a dir.
Perfecte, moltes gràcies. I tancarà aquest primer torn d'intervencions el regidor de Territori, Jordi Mas.
Sí, gràcies. Disculpeu per retard. No he pogut arribar abans i perdoneu que no hagi escoltat les vostres intervencions i potser em repeteixo amb alguna cosa. Evidentment, jo crec que estem en un moment molt important pel nostre municipi. Molt important perquè aquest projecte, en definitiva, el projecte de la Plana, el projecte de Santa Bàrbara, no? Recupera, diguéssim, jo diria, la qualitat d'un entorn natural proper, un entorn natural proper que podem disfrutar entre tots. Com deia el Ricard, evidentment, el contacte amb la natura és un component essencial d'una ciutat saludable, d'una ciutat que respiri verd i que tingui verd a prop, i en definitiva el que estem fent aquí és nodrint el futur de Sitges en diversos eixos. Primer, com ja hem comentat aquí, no? L'eix d'una zona verda, d'un pulmó verd potent pel nostre municipi, però també no podem oblidar que el mateix projecte comporta un eix d'habitatge social, comporta un eix d'una zona d'equipaments molt potents, i que tot plegat fa un conjunt que en definitiva pot garantir els propers anys i la vida futura en aquest municipi. Jo també volia agrair a la Junta de Compensació aquest esforç conjunt entre l'Ajuntament i la Junta de Compensació i els propietaris, fruit del debat i del consens de molts anys, de poder arribar a una situació en aquest estil. Cal dir que la Junta de Compensació es fa càrrec de tot el que estem veient aquí, que hi ha un compromís de manteniment en 5 anys futurs, que hi ha unes avantatges, jo diria, notables sobre la situació inicial que es va trobar aquest govern l'any 2011. Recordem, ara deia el Ricard, recordem que això es va signar, el pla parcial es va aprovar el 2009, per tant l'estructura d'aquest esquema, el que sigui bosc o no bosc, ja estava definit des del 2009. En definitivament, estem transformant aquests espais per l'ús i el gaudi del ciutadà, i jo crec que tot el que comporta, la rehabilitació de l'ermita, la recuperació de la masia, l'estructuració i l'adequació de les condicions d'aquest parc, tots junts fan que evidentment augmentem la qualitat del nostre entorn proper i, per tant, en definitiva, la qualitat de vida dels nostres ciutadans. No m'allargo més perquè segur que més val que ho comentem i debatint, però evidentment penso que és un projecte que donarà molts rèdits des del punt de vista social, ambiental i econòmic al municipi. Gràcies.
Gràcies, regidor. Obrim ara el torn de preguntes, suggeriments, aportacions que vulguin fer. Un company anirà passant el micro, si poden aixecar la mà. Si tenen alguna pregunta, sí, doncs endavant. Gràcies.
Ángel Herrero, de la urbanización Santa Bárbara. Yo quería preguntarles por el camino que une la urbanización con lo de Campey, si tienen pensado hacer algo, porque por ahí ahora mismo están pasando un montón de coches, sobre todo a la hora de los colegios, y eso pues parece una autopista. Y después, bueno, pues hace unos veranos también hubo como un incendio por ahí también, ha habido también atropellos de perros, no sé si tienen pensado hacer algo. ¿Sabe qué camino le digo? Es el camino que está encima de la urbanización. Sí, sí, que es lo de Cancol. Sí, exacto. Sí, exacto.
Pista.
Eso se queda tal com està, entonces.
No, pues això és...
Igual no estan dient el mateix. Ell comenta que passen cotxes, no?
Sí,
vostè,
sí,
llavors...
Sí. Hay y no solo coches, sino camiones y furgonetas.
No, pero yo creo que així, aquí por aquí, es molt difícil, ¿no?
No, sí. Está... Sí, que passa. Sí.
Això, de fet, és el límit municipal.
Sí.
Això és el límit municipal, per tant... a vegades a la línia de terme queda una miqueta d'això, o sigui, molt probablement alguna part d'això sigui inclús Ribes, alguna part sigui Sitges.
Me parece que lo de Ribes queda en el otro lado de Sitges, pertenece a Sitges.
Sitges tot això?
Sí.
No és just el límit aquí?
Un segon, si els hi sembla, com mantenint l'estructura que plantejàvem inicialment, no sé si hi ha més aportacions, recolliríem dues més i passem a respondre. Aquí a la primera fila.
Sí, ¿no? ¿Puedo hacer otra pregunta?
Sí, claro. Sí.
Era también para asegurarme desde la urbanización. He visto que había como un camino, pero es para asegurarme de que realmente desde la calle Carrerada a lo que es al parque, que se pueda acceder. Sí, se puede acceder, ¿no? Vale. Y también ha dicho el tema de incendios, exactamente cuáles son las medidas que tienen pensado, porque eso es muy fácil que, por la carretera, lo que le digo, es muy fácil que ahí se prenda,
bueno,
cualquier cosa.
O sea, en principio me parece que la normativa es que hay que dejar 25 metros, ¿no?, de distancia desde las masas de bosque hasta cualquier, ¿no? Hasta esto me lo ha aprendido bien, ¿verdad? Sí, más vale que le conteste.
No, Xavier. Com deia, mantenim l'ordre de les intervencions, recollim les aportacions i responem de tres en tres. Però respondràs en això, en aquesta... Aquí davant, Max, hi havia una pregunta més. Aquí, a la Rosa.
El camí de la Carrerada fa anys enrere estava tancat. I, bueno, pues, i és el que diu ell, la part del marge d'oest és Ribes i el que és el camí, tinc entès, la part d'aquí est, seria Sitges. Llavors aquí ara, actualment, bueno, ara fa uns mesos que no vaig a córrer per allà, passen els cotxes, vull dir, no passen normal, passen, però vamos, com si fos allò una carrera de ratlli, sempre que els agrada córrer per allà i aixecar força pols i força terra. Doncs per altra banda, el que volia jo preguntar és que amb l'últim plànol, el que, on estan definits tots els carrers, la part de que dius d'horts urbans, que van 40 horts allà, allà, si no em situo bé, allà no és on està al costat, no és a la banda oest el camí de la Carrerada i a la banda nord on hi ha una caseta de pedres? Una...
No.
No? És cap a on... La banda és? No. Què toca? Perquè es veu a l'últim, aquí. Ja, exacte, aquest d'aquí, la ratlla aquesta de final de bosc, diguéssim, quin camí és allò? Què és allò exactament?
Aquesta és la pregunta, responem després. Ah, val? Perdó, però que insisteixi perquè... és per anar assegurant que tothom pugui
intervenir. Clar, és que ho veia com si fos Carrerada, però ho veig tan recte, dic no, això no pot ser Carrerada. Llavors, però clar, em lliga amb aquest pla amb una altra cosa. Vull dir, bueno, ja ho explicaré.
Ho expliquem a continuació. Més preguntes, una última pregunta i passem a respondre, doncs. Alguna... Vinga, doncs, aquí la vinyeta.
Jo volia saber quantes vivendes està pensat.
Plantejades a la zona?
A la zona, aproximadament.
Vivendes. Quantes vivendes? Perfecte, gràcies, Vinyet. Doncs ara sí, responem les tres preguntes. A la primera aportació amb el sí. Noi.
Evidentment, l'incendi, si no el tècnic ens pot aportar, evidentment es mirarà tota la regulació, només faltaria, de risc d'incendi que pot haver en una situació d'aquestes. El que hem d'entendre és que, en qualsevol cas, l'actuació no farà més que millorar la situació actual. Vull dir que la situació actual és la que és, l'actuació el que farà és evitar el risc d'incendi encara més. Per tant...
Un segundo, esperamos a que responda y entonces, si quiere, le volvemos a pasar el micro, sin problema.
Evidentment, després, si a casa... Segon tema de la mobilitat. Clar, és un carrer que està, per dir-ho així, fora en els límits del sector. Per tant, és un carrer que haurem de veure des del punt de vista... Des del punt de vista de l'Ajuntament, el que fa com un vial més de l'Ajuntament, però no ho vincularia directament a la gestió que es fa del sector. Jo diria que aquesta línia que veus no és el límit de la... És, o sigui, malauradament, el sector acaba aquí, però el bosc continua. Correcte. Bueno, ja, és una línia que no és ni llum elèctric, és com una mena de línia que està traçada així, que ben bé es va definir el sector així, i continua el bosc un tros fins a la Carrerada, diguéssim. És una feina que és una feina que té l'Ajuntament, els serveis municipals, per tal de gestionar la part aquesta que no es veu aquí, aquesta mena de quesito que queda a l'esquerra, en consonància amb el que s'està fent aquí, amb el sector de la plana que s'està fent aquí. Per tant, el que tu dius és fora del sector que està dibuixat aquí. No coincidiria.
Si podem passar el micro amb el tècnic, sí. Amb el Xavier, el tècnic de Medi Ambient, així podrà aclarir el tema de la franja de protecció d'incendis.
Bueno, sona? Se sent?
Sí, sí, vale. Se sent, Xavi.
El tema d'incendis és un problema que tenim molt greu a Catalunya, i més especialment a Sitges. Sitges està declarat municipi d'alt risc. Per tant, això ens obliga a tenir més cura que altres municipis. Què succeeix? A partir del 2003, la Generalitat, doncs per evitar que passi tot l'incendi que va haver del Garraf o en altres zones de Catalunya, Montserrat, doncs va fer una llei. Aquesta llei diu que en el límit, bueno, i a part pensem que les urbanitzacions han anat endinsant-se en el que és el bosc, però abans tenien bosc, però s'han anat edificant, com ara en aquest cas estem edificant, cap a dins del bosc. Llavors, hem de protegir el bosc i hem de protegir les persones del foc. O sigui, el foc pot venir del bosc cap a les persones, per tant hem de protegir les persones, o les persones poden fer foc i el que és incendiar el bosc, i per tant hem de protegir el bosc. Com ho fem això? Doncs la Generalitat en el seu moment, el 2003, va redactar una llei amb uns criteris i uns paràmetres que estan reglamentats de que els límits de tota la zona urbanitzada, o sigui, el que és el perímetre que veiem en blanc abans de començar el bosc, ha d'haver una franja de protecció de 25 metres. Aquesta franja de protecció de 25 metres no vol dir que allò hagi d'estar arrasat, de treure tots els pins, però sí que la densitat d'arbrat es baixa a un 35%. O sigui, del 100% de vegetació que tenim a la franja l'hem de reduir a un 35%. Un 35% que ens serveixi de que si hi ha alguna negligència, com poden ser petards o coets, que en aquesta zona no es podran tirar o no es podrien tirar, doncs no entri dins el bosc, i que si ens arriba un bosc de la zona, o sigui, un foc del bosc de la zona de Ribes, de Can Bruguera, no arribi a les cases. I aquesta franja no només permet aïllar una miqueta el bosc i els edificis del foc, sinó a més que els serveis d'extinció puguin entrar allà dins, puguin atacar des d'aquest punt. Llavors, en ser una zona perimetral, estem obligats a fer unes mesures de prevenció d'incendis. que són de 25 metres, però des de la façana de, també t'haig d'aclarir, de la façana de l'habitatge, del risc. Això vol dir que si tenim un carrer que fa 10 metres, l'actuació seria només de 15 metres, no seria de 25 metres. Per tant, s'intentarà impactar el menys possible i així protegir el bosc i les persones. No sé si hi ha algun dubte.
Perfecte, moltes gràcies. Gràcies, Xavier. Queda pendent de respondre la última intervenció. El senyor Joan Rodés respondrà a la vinyet.
Herrero ha dicho, ¿no? Encantado de conocerle. Me he quedado muy preocupado de lo que usted ha dicho, en el siguiente sentido. Esto ha durado, yo ya les he explicado que empecé, que era un chaval de 30 y pocos, hace más de 30 años que estamos aquí. Y en hilo tempore, en su época, el eje de la Avenida Sofía continuaba hasta la Cruz de Rivas, y precisamente después de 1000 planes, hasta se hizo un plan especial que llamábamos de la Cruz. Lo que se habló es que para impedir que esta zona se viese perjudicada por el tráfico de los coches que quisiesen ir a la playa en verano, que sabemos que Sitges es un pueblo que hay dos Sitges, hay el Sitges de verano, el Sitges de fin de semana y el Sitges del resto del año. Entonces, cuando hay el gran aluvión de circulación, decidimos que la Avenida Sofía se pararía en el parque. La Avenida Sofía no sería el eje de entrada en el pueblo, porque si no, este pulmón verde, como decía el concejal, se convertía esto en una cosa suburbial o esta entrada. Por eso está cortada la Avenida Sofía. La Avenida Sofía tiene solo una finalidad, que es este acceso regio, perdónenme la broma que he hecho antes, para llegar al parque. Claro, todo esto, si la carrerada sirve para que los coches, como antes hacíamos, porque todos hemos hecho trampas, todos hemos sido jóvenes, y cuando había el tapón de coches en la bóvila, bajábamos por el camino que va a parar hasta el rugby, entre aquellas dos paredes, y bueno, hasta que un día el ayuntamiento puso unas pilonas, por ahí ya no se puso más. Yo creo que la carrerada, lo que hay que hacer es poner unas pilonas, porque la carrerada es para pasear, no es para pasar coches, creo yo. Es una opinión, pero fíjese, estoy hablando como ciudadano, no estoy hablando como presidente de la Junta, porque esto está fuera de nuestro ámbito. Es decir, quien tiene que decir qué uso se puede dar a la carrerada no es la Junta de Compensación. Mi opinión particular, es una opinión particular, como la de cualquier otro de ustedes, es que la carrerada ha de ser pasear, no es para coches. Punto uno. Número de viviendas. Espero que no me pillen un renuncio. Ya he dicho que he venido y que solo soy el presidente de la Junta. Si no voy errado, el total de viviendas del total sector, que son 85 hectáreas, de las 85, 11 para equipamientos y 15 para zona verde, aparte de las calles y viales y tal, el total son 1.800 viviendas, de las cuales 500 de protección oficial que están cedidas al Ayuntamiento de Sitges. Por lo tanto, nosotros lo que generamos son 1.300 viviendas, a una media de... Este es el crecimiento máximo de Sitges que se programó en el último plan general, porque no corrigiendo, simplemente matizando al concejal, decir que el plan parcial se aprobó en 2009, pero el plan parcial lo que hace es desarrollar un plan general que ya estaba aprobado años atrás y que había marcado este horizonte de crecimiento máximo del pueblo. Por lo tanto, espero un beso a contestar. Em sembla que ha sigut vostè que ha fet la pregunta, no ho sé, ja em perdo.
No, la vinyet,
perdó,
aquí.
La senyora, el total de vivendes que generaran són 1.800, de les quals, si no vaig errat, a part de les 500 de protecció oficial, 300, si no vaig errat, o potser no són tantes, no, ja s'han fet a la fase 1. A la fase 1, 650. Per tant... No, però a la fase 1 ja n'hem fet, jo crec que són unes 300, 500. Per tant, amb tot això, el que generem deuen ser uns 800 o 900 habitatges més, en el resto, després de la fase 1.
Perfecte, doncs, no sé si hi ha més intervencions, per qui volen que els hi passem, sí? Mira, doncs, perfecte, ara hi passa. Endavant.
Hola, bones, soc Pablo Castells, veí del Vinyet. Volia saber si amb aquest parc ecològicament i tot això està tan bé, si a la zona edificable també hi ha alguna mesura de construcció amb eficiència energètica o algun tipus de construcció ecològica, o si són dos mons separats. Gràcies.
Gràcies. Més intervencions? Volien aquí? Vinga, doncs.
només volia comentar que la carrerada, per lo que t'he entès, és un camí ral. O sigui, ni es pot posar pilones, ni es pot fer res. Vull dir, té que ser obert al trànsit, per lo que sé. Una altra cosa és que es vigili i es posin inconvenients perquè la gent no corri. Però tancar no es pot tancar. Però que jo sé, perdó.
Alguna intervenció més? No passa nada. Per això està el micro, cap problema. Endavant.
Se me ocurren cosas, vamos, como soy de los vecinos y ya he visto más o menos lo que puede pasar. El tema de iluminación no han dicho nada. Entonces, por lo que es la zona de lo que sería lo de la ermita, entonces, no la parte del bosque, sino la parte de lo de la ermita y esto, no sé si tienen pensado poner algo de iluminación o qué. Yo lo digo porque, siendo como está, pues ya veo que va lo que ha pasado estos años. Van a entrar a la urbanización por ahí arriba y bueno, y eso se va a convertir en verano, en tema de botellón, se va a convertir en venta de drogas y más ahora, bueno, que está, pues que eso, que es un bosque y que lo tienen aún mucho más fácil. Entonces, yo lo digo esto pues para que se lo planteen y sepan que, bueno, que la probabilidad de que pase esto que es alta.
Gracias. Responem, doncs, ara en aquestes tres intervencions.
Sí, empiezo con lo de la iluminación. La iluminación, en principio, el parque no tiene iluminación. Es un entorno natural, lo entendemos como un entorno natural y entonces no se ilumina. Lo que sí que hay iluminación es en el entorno de la ermita. O sea, lo que entendemos como sistema urbano, que es el entorno de la ermita, está urbanizado. Pero también estarán urbanizadas las calles, ¿no? O sea, que quiero decir que esto es un parque, pero que hay una calle que cruza por la mitad, o sea, no conozco, ¿no? Pero entiendo que lo que es el entorno urbano, o sea, lo que son calles y viales, van a estar urbanizados y el entorno de la ermita también, ahora dentro del parque, no. Porque también antes cuando hablabas de la accesibilidad, ¿no?, al bosque, en principio la propuesta no pretende hacer caminos fáciles por el bosque, todo lo contrario, pretende limpiar los caminos que hay en el bosque, pero más que nada para que la gente no se meta por cualquier sitio, sino que vaya por esos caminos y en el fondo y no entre dentro de las zonas, ¿no?, de bosque, que en realidad no es bueno entrar, no interesa que entren. Entonces no va a ser que de repente se van a abrir unas pistas por el bosque y va a empezar a pasar gente a lo loco, no, para eso ya están el resto del parque y habrá las zonas de uso más intensivo y las zonas de bosque, pues bueno, que serán para que la gente que realmente tiene interés y que quiere caminar y que quiere tener o percibir ese espacio como un bosque. Y un bosque no es una pista abierta, fácil, accesible, sino que un bosque, pues los caminos y los recorridos, ¿no?, pues son en principio más dificultosos. No creo que vaya a haber, bueno, igual hay más gente paseando, pero no creo que la intensidad vaya a ser muchísimo mayor, ¿no? Digo yo.
Eficiència energètica, ara calia.
Sí. Perdó, sí.
Ostres, jo sóc de lletres. Quina pregunta, l'eficiència energètica? Jo sóc de lletres, jo sóc advocat. Jo el que sé és que hi ha un codi tècnic que les edificacions avui en dia tenen que complir tota una sèrie de requisits d'eficiència energètica, etc, etc. Interessa dir lo següent. Sitges, que abans i remarcat que Vinyet i Terramar no tenen un metro de zona verda, no tenien, perquè després l'Ajuntament va aconseguir el parc d'allà darrere del Terramar, però allò era un parc privat inicialment, Jesús. Sitges ha viscut del parc privat, és a dir, el parc privat ha fet una funció d'esponjament de Sitges importantíssim, i per això el Terramar és un lloc que és agradable de caminar-hi, i el Vinyet també encara, perquè hi ha molt verd privat. Per tant, aquesta transició, que no és una cosa aïllada allà dalt, precisament urbanísticament es va intentar solucionar amb que la part de baix, al costat de la via, fins al camí cap allà, seran edificis plurifamiliars de l'estil del que ja veieu ara a la plana, que ja la plana és, que es va fer fa 15 anys o així, i després seran torres privades sobre un patró de terrenys que més o menys és d'uns 750-800 metres al terreny, una mica més petits que els de Terramar, que el patró bàsic històric era de 1.000 metres, ara és més gran, però s'assemblarà. A Vallpineda els terrenys són de 400-500, vull dir que per tant és un... El model pot acabar quedant com entre un Terramar i un Vallpineda. no em resisteixo, encara que no m'atribuïa la resposta.
No, poden anar intervenint sense
problema. Jo sóc un fan dels camirrals, sóc un estudiós dels camirrals, perquè professionalment els he tingut que defensar diverses vegades, perquè aquí no s'ha donat massa el cas, però en altres zones, tant de Catalunya com sobretot de Mallorca, on he tingut que intervindre, hi ha estrangers que no entenen això del camí, el primer que fan és que els camins que travessen la seva casa els tanquen. Sí, però els tanquen no amb unes pilones, no, els tanquen amb les valles, unes pues, i a vegades els electrifiquen. Jo no crec que allò sigui un camí ral. Fixi's el que li dic, per una raó, no per una raó. El camí ral és aquell que va o a un lloc de culte, a un cementiri o a una església, o que va a una altra localitat. I el camí ral de Sitges és el que sortint, a continuació de Parellada, va, si s'hi fixa el carrer, ara no me recordo com es diu aquell carrer que on entra Sant Mus, aquell carrer que va parar el que és el passeig de Vilanova, perdó? Mossèn Llopis. Això és el camí ral de Sitges que connecta amb Vilanova, perquè Sitges no tenia camí ral que anés a Barcelona per les costes, perquè això és un invent de... Per tant, Sitges tenia dos camí rals. Un, el que portava a Ribes, que és precisament el que passa per Nadal, però no és la carrerada, perquè precisament a la creu de Ribes es desvia i se'n va cap allà. Jo crec que no ho és, i m'encanten, sóc un fan dels camí rals. El que passa és el següent, que el camí ral és una terminologia històrica que crec que s'hauria de mantindre i que inclús s'hauria de titular com a camí ral el que era un camí ral, però els efectes de la revolució francesa són que el dret administratiu ha superat això. I per tant, l'urbanisme té, el dret urbanístic té la potestat de decidir la qualificació del territori amb independència si era camí ral o no. Jo sempre poso el mateix exemple quan a vegades van clients i m'ho pregunten, dic, no, és que si l'Ajuntament vol, el camí passarà pel mig de casa teva, encara que això no sigui un camí ral, sigui casa teva. Això es pot fer pagant, aquesta és una altra. Però per tant, la regulació de com es regula l'ús de la carrerada, crec que és un tema que el poble ha de debatre, perquè sincerament, si parlaran de passar cotxes i camions, com ha dit el senyor Herrera, home, doncs llavors el millor que s'ha fet és asfaltar-lo i posar il·luminació, perquè si no un dia hi haurà l'accident. No ho sé. Escolta, que jo sóc el president d'una junta que no té res a veure. Jo ara estic parlant i ja ho he dit estrictament com a veí. Perdonin que m'he anat potser del que em tocava.
No, jo crec que hem respost a les tres intervencions.
Una precisió sobre això de
endavant.
De la suficiència energètica. Certament, allà hi haurà edificacions que la iniciativa privada i l'experiència ens està demostrant que cada vegada més demanen pel fet de que l'Ajuntament dona una bonificació per aquelles edificacions que demostrin un alt grau d'eficiència energètica. El que estem fent és bonificant aquells arquitectes, aquells propietaris que fan realment edificació energèticament sostenible. I hi ha diversos casos, ara no sé dir-te exacte, però si vols t'ho fem arribar, en el qual realment el projecte de l'arquitecte té una consideració energètica molt important. Per tant, vull dir, tot això ho estem defensant i, òbviament, quanta més iniciativa hi hagi en aquest sentit, molt millor. En el sentit de la carrelada, evidentment, s'ha de mirar. S'ha de mirar si emergències també ens ho permet o no, tancar o no, si és un fet també de passar emergències o no. Per tant, és una cosa que s'ha d'estudiar com a mobilitat del municipi.
Gràcies. Sí. Sí, no, un segon, que li acosten el micro. Miri, el té aquí al costat.
Ara. Sí. Això del camí aquest, el problema crec que és el dematí a primera hora, a les 3:15, a les 9:05, quan tot el papà i la mamà van amb cotxe, creuen de Vallpineda o de Sant Pere Ribes, creuen per aquí per anar al col·legi de l'Ossó. Com es diu? L'Ossó aquest? Sí. I se'n van al col·legi aquest, a l'institut, i com van tothom va tard, i van a, pues això, a veure qui corre més. I llavors jo penso que amb un urbano que posava ja un parell de dies i posi un parell de multes, pues s'haurà acabat el problema. Perquè clar, podem passar tots a poc, vull dir, passar 30 tranquil·lament, però clar, que no pots anar a 80. I si poses un quadre urbano... I... Sí.
Gràcies.
Els camins del Coll Mira el Peix, hi ha una part que es va ampliar, allà a vegades hi ha policia i paren, els automòbils es paren. I el que en tinc entès, el camí de la Carrerada, igual el Miquel ho serà més que jo, segur, és que era un antic carmí de, antic dels romans per la transhumància, no? Em sembla? Algú així. Això, no, bueno, no ho sé. No perquè, vull dir, aquestes coses històriques... Era, em sembla que era algo així, eh? No sé.
Gràcies. Alguna aportació més?
Sí, si em deixeu pel tema d'eficiència energètica, dir-vos que l'Ajuntament de Sitges nosaltres tenim aprovada una ordenança d'eficiència energètica i ús racional de l'aigua. Això implica que en el moment de les llicències d'obres, encara que jo no estigui a urbanisme, en el moment de les llicències d'obres, l'arquitecte tècnic informa, mira aquestes condicions d'eficiència energètica. Però si no es compleixen, no otorguen la llicència d'obres. Nosaltres, el que és el municipi de Sitges, tenim aquesta ordenança que s'ha de complir. Això ens garanteix una mica el tema. Només era una puntualització.
Gràcies, Xavi. Endavant, regidor.
Que també el projecte, com veieu i com s'ha explicat, diguéssim, genera una nova vialitat que no existeix, és a dir, el trànsit, clar, van pariar perquè els hi representa potser alguns minuts menys de portar els nanos a col·le, com tu molt bé dius, no? Quan realment estigui tota la vialitat feta i tot resolt, probablement potser els hi surt més a compte anar per la vialitat que toca, que seria aquest camí cap allà, per entendre'ns, no? És a dir, segurament ara és de les opcions la menys d'això, quan estigui l'organització acabada potser no serà l'opció més interessant per ells mateixos, eh? Jo no sé per on aniré, però a veure...
Doncs bé, si no hi ha més intervencions... Un segundo, le pasamos el micro sin ningún problema. Adelante, no, si quieren...
De mantenimiento esto de 5 años, ¿se encargan ustedes?
Sí.
Vale, lo que es limpieza y todo esto. Y después de 5 años se lo pasan al ayuntamiento y ya se encargarán ellos, ¿no?
Y descansaremos.
Vale. No, pues digo más que nada por el tema de basuras y todo esto, porque si no se va a poner eso. Sí, bueno, y habrá también lo de... No creo, ¿no?
No, basuras no, ¿eh?
Yo creo que no, pero no.
Basuras no, ¿eh? Basuras no, ¿eh?
No.
Basuras desde el ayuntamiento. Nosotros...
Ellos se encargan de lo de... esto y...
Bueno, si nos hacen la concesión, a lo mejor... es broma, ¿eh?
Es el mantenimiento del espacio verde. La recogida de basuras es la empresa, ¿no?
Vale, pero ya lo tienen ustedes planificado y sí, todo, sí, la empresa sí. Y todo, ¿no?
Batla.
Fins aquí, doncs, les intervencions. Donem la paraula ara a l'alcalde de Sitges, que farà la cloenda de l'audiència.
No, bueno, simplement per no allargar-nos més, donar-vos les gràcies a tots i a totes per la vostra assistència i donar-los les gràcies a tots els ponents. Permeteu-me que el tracti de tu amb el president de la Junta de Compensació del Pla Parcial de la Plana i Santa Bàrbara, amb el Joan Rodés. Ens hem esbarallat molt, en el bon sentit de la paraula, no només pel parc de Santa Bàrbara, sinó per tota aquesta nova urbanització, tota aquesta zona de creixement. Penseu que això es va projectar el 2006, fa 12 anys. 12 anys que es va projectar. I no neix el 2006. Es projecta als anys 80 i 90. Els anys 80 i 90, amb els plans generals que es fan en època ja amb democràcia. Encara podíem tirar més enrere i tot. En el pla general del 50 hi ha alguna cosa, però ja no hi vaig tan enrere, per si un cas. Però, per tant, el que ens hem barallat ha estat perquè el que... era inevitable que s'havia de fer i que, a més, no hi havia cap mandat popular per aturar-ho. Cap partit polític es va presentar a les eleccions dient això no es faci, cap ni un. Per tant, no havent-hi cap mandat popular, vam dir fem-ho de la millor manera possible. Ens estem obligats a entendre'ns. I ens vam trobar, com deies al principi. Vull agrair especialment que també s'han trobat dos equips. L'equip de redactors, en aquest cas de redactores, de paisatgistes que ha fet l'equip que ha fet la redacció del projecte de tractament paisatgístic del parc, i també els representants ambientalistes, en aquest cas de Biodiversitat Sitges, també veig el Jesús aquí i el Ricard, els quals, jo sempre deia, Joan, les reunions que hem treballat junts, que parlàveu el mateix llenguatge, no? L'equip redactor i vosaltres, no? Perquè en el fons l'objectiu era el mateix. I quedem-nos amb aquesta idea. Pràcticament, abans li comentava amb en en Jaume Pujol, de l'Associació de Veïns de Santa Bàrbara, li deia, quedem amb aquesta idea, no estem fent un parc de Can Robert 2. No estem fent això. Estem, sense tocar el que hi ha, arreglar-ho. És a dir, mantenir aquest espai del bosc de Santa Bàrbara, dels prats, d'aquesta zona de cultius, del voltant de l'ermita i de la masia, i posar-ho amb ordre, arreglat, perquè pugui ser, perquè puguem garantir l'accessibilitat de la gent. I fixeu-vos que la mentalitat i la idea és un parc obert absolutament. O sigui, això no serà com Can Ferratges o Can Fals, que hi haurà un pany i una porta per poder entrar i sortir. No, és un parc obert. Això és la plaça 1 d'Octubre, on hi ha la vela. Aquí a l'ermita i la masia de Santa Bàrbara. Es farà aquest accés, que ja haureu vist que ja s'està fent, eh? Actualment ja s'està aplanant els terrenys, per fer-ho. Aquest accés bàsicament serà per vianants. Només podran accedir en vehicle els veïns que tinguin casa. Perquè, com ha dit el Joan Rodés, la continuïtat de l'Avinguda Sofia d'aquí fins a la Creu de Ribes ja es va decidir que no es faria amb un carrer de dos carrils de doble sentit de circulació amb dos carrils cadascun. Ja no es fa així. Per tant, l'accés absolutament obert per aquest carrer que va fins a Campell es pot accedir a través dels camins que existeixen i a través de l'ermita de la Masia i a través de la Creu de Ribes i del barri actual de Santa Bàrbara. Absolutament obert. I jo diria que aquesta mentalitat absolutament oberta és la que ens ha guiat per fer el que avui us acabem de presentar. Hem volgut no tenir cap idea tancada a l'hora d'anar pensant com seria, sinó que hem compartit els serveis tècnics de l'Ajuntament, de tots els departaments implicats, de medi ambient, d'urbanisme, de serveis urbans, que també hi haurà d'actuar, òbviament, del que deia la Mireia al principi, no? De que les persones hi han d'interactuar amb aquest parc, per tant també de benestar i família, de cultura, amb tot el que es vol fer a l'ermita i a la masia de Santa Bàrbara. Tothom s'hi ha implicat i, evidentment, amb la mentalitat oberta dels propietaris, que són els que ara executaran l'obra, per dir-ho d'una manera, no? De l'equip redactor, dels membres de Biodiversitat Sitges, amb aquest esperit participatiu, que hem trobat un punt de trobada, no? Que és això, que sigui, quedem amb aquesta idea, eh? Un parc agroforestal, heu dit, no? Un bosc assilvestrat. Quedem amb aquestes paraules, que és el que serà. És a dir, no serà, el que fem aquí no és intervencionista. L'única intervenció que es fa és per garantir que l'actual ecosistema pugui perviure i pugui persistir, el puguem gaudir tots i, a més, traspassar-lo a les futures generacions de Sitges. Moltes gràcies a tots i moltes ganes de que aviat el puguem anar a gaudir tots plegats. Deies dos anys, jo crec que en dos anys és allò tirant llarg per tenir-lo completament. Però vaja, és que no comencem de zero, és que això existeix. I per tant l'únic que fem és arreglar-ho per poder-ho gaudir. Gràcies, bona nit.